I comencem parlant del món de la Fórmula 1, que ha perdut a les últimes hores una icona, una llegenda, un pilot que va ser 3 vegades campió del món, tot i que la seva fama va anar molt més enllà del que diuen aquests 3 títols. L'austríac Niki Lauda ha mort als 70 anys per un problema pulmonar que se li havia complicat els últims mesos i que, de fet, arrossegava des del greu accident que va tenir l'any 1976 al Gran Premi d'Alemanya, quan el seu cotxe va quedar encès per les flames. Recordem la figura de Niki Lauda amb la Montse Raya.
Nikolaus Andreas Lauda va néixer a Viena l'any 1949 i amb menys de 20 anys va decidir que volia ser pilot, tot i l'oposició de la seva família. L'any 74 va guanyar el seu primer Gran Premi a Espanya, al circuit del Jarama, i al 75 en Ferrari ja va aconseguir el seu primer Mundial. El 77 va guanyar el segon amb l'escuderia italiana, però sempre se'l recordarà pel greu accident que va tenir al Gran Premi d'Alemanya l'any 76, on el seu monoplaça va topar contra el mur i ell va quedar atrapat a dins el cotxe, encès per les flames. Va tenir cremades de 3er grau, contusions, els pulmons danyats per la inhalació de gasos i ja a l'hospital fins i tot van donar-lo per gairebé mort en diverses ocasions, però Lauda va tornar a competir en tan sols 6 setmanes. Rush, la pel·lícula de Ron Howard, recull tots els detalls de la batalla que Niki Lauda va tenir amb James Hunt, com explica l'expilot de Fórmula 1, Marc Jané.
Jo crec que la pel·lícula de Rush va ser una pel·lícula, a més, molt ben gravada, que va explicar molt bé aquest pilot, com era, no? I perquè era un pilot amb molta personalitat, amb molt lluitador, o sigui, amb un nivell, anem a dir, de patiment que molt poques persones, jo no diria pilots, persones podien tenir. O sigui, la seva recuperació de l'accident va ser quelcom realment increïble, no?
Es va retirar de la Fórmula 1 el 1979 i es va dedicar al món de l'aviació quan va fundar una companyia aèria, però el 82 va tornar a l'automobilisme perquè, de fet, els negocis de l'aire no li van acabar de funcionar. A McLaren va tornar a ser campió del món de Fórmula 1 el 1984 en una dura lluita amb el francès Alain Prost, que es va quedar tan sols a mig punt del títol. El president del circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, valora la figura de Lauda.
És una sensació de tristor, de perdre una persona com ell, que va ser un gran pilot, que va lluitar a la vida per moltes coses, va tenir els seus fracassos a nivell de la companyia aèria, tot això que va tenir, i després va estar líder d'un equip com Mercedes, que ha estat el referent en aquests últims anys. Per tant, un icona a nivell de Fórmula 1, a nivell de pilot i també a nivell de líder d'un constructor com Mercedes.
Però Niki Lauda, Montse, va continuar lligat al paddock de la Fórmula 1 els últims temps com a directiu i també com a comentarista per mitjans de comunicació i sempre parlant tal com raja i dient les coses tal com les pensava.
Va ser directiu a Ferrari, a Jaguar, i els últims anys va ser cap del Consell de Vigilància de l'escuderia Mercedes, de la qual també n'era accionista. Era una persona directa, franca i fins i tot de vegades amb un caràcter difícil, deien. Marc Jané reconeix la seva funció de gestió dins de l'escuderia anglesa.
Recordo perfectament, per exemple, com haver de gestionar la crisi de Mercedes entre el Hamilton i el Rosberg. De fet, hi va haver un gran premi l'any 2016 que es van tocar els dos aquí al circuit de Catalunya, en la primera volta, i ell és quan realment, crec que el seu rol a Mercedes era molt més de gestionar pilots. I amb el caràcter que tenia, estic segur que els podia sentar i ficar firme.
L'estiu passat a Niki Lauda el van sotmetre a un trasplantament de pulmó que el va fer estar hospitalitzat diversos mesos. El gener passat el van ingressar de nou perquè una grip el va fer recaure. Companys, pilots, directius de les escuderies coincideixen a dir avui que Lauda deixa un buit a la Fórmula 1 pel seu heroïsme, humanitat i honestedat, com deia el mateix, com diu el mateix director de Mercedes, Toto Wolff.
L'adeu d'una icona de la Fórmula 1 com és Niki Lauda. Deixem a la Fórmula 1, parlem de futbol, perquè avui s'ha fet oficial, Eusebio s'ha acomiadat del Girona. Després que ahir es va fer oficial el que ja era un fet, avui el tècnic de Valladolid ha posat el punt i final a la seva etapa gironina amb una conferència de premsa. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Eusebio assegura que se'n va trist i impotent per no haver pogut evitar el descens del Girona a segona divisió.
Sí, un Eusebio que ha dit que les dues parts havien entès que el millor era acabar la seva relació, però que ell marxa molt trist.
No se ha cumplido esa idea que yo tenía de lo que iba a pasar y me da mucha pena, me da mucha rabia porque, bueno, este club se merece lo mejor y estoy convencido de que va a tener lo mejor porque la línea que lleva es para mí la ideal como para que todo lo bueno le vaya pasando.
El comiat d'Eusebio, el tècnic, estava acompanyat de tot el seu cos tècnic, també del capità Aleix Granell, i del president de l'Figeli i el director esportiu Quique Càrcel al costat. Precisament Càrcel ha lluat la figura d'Eusebio, ha reconegut que era molt i molt difícil l'etapa post-matxina a Girona i ha parlat molt bé d'ell. Càrcel diu que el màxim responsable de la situació ha estat ell.
Jo l'únic que puc dir des d'aquí dins és que si jo no he pres cap decisió és primer per la persona. Crec que tenim davant una persona esplèndida. Crec que és una persona difícil de trobar en aquest món del futbol. Però això és futbol, senyors. I això no només passa per guanyar. I nosaltres pues, aquí sí que no hem arribat. El primer, crec que el gran responsable de tota aquesta situació sóc jo. No tingueu cap dubte que ho sento d'acord. Sóc el gran responsable de tota aquesta situació. El míster, em sento que ho ha fet tot, que estava dintre les seves mans.
Eusebio també ha parlat que l'autopressió pot haver estat una de les causes de la davallada de l'equip, que després de Leganés tothom es va veure salvat i que potser no van saber gestionar bé, i que mai va arribar a pensar que tot s'acabaria d'aquesta manera i que fins al final confiava en les seves capacitats per aconseguir la salvació.
Es un momento triste para mí porque acabo una relación que nunca pensé que iba a ser, que se iba a dar de esta manera y que se iba a dar este final. Siempre confié y se lo transmití aquí que desde el primer momento confiaba plenamente en mi capacidad y en mis ganas para poder ayudar a este club a su objetivo, que no era otro que darle continuidad a su estancia en Primera División.
Ja sense Eusebio a la banqueta, Eduard, ara el Girona li busca un substitut per intentar tornar a primera. Tenen clar quin perfil d'entrenador busquen?
Com dius, Òscar, estan buscant el director esportiu o aquest nou entrenador, que aquests dies també està parlant amb els jugadors, Quique Càrcel. Hi ha tres perfils possibles d'entrenadors. Un tècnic més o menys desconegut, on encaixaria, per exemple, el Machín, que va arribar a Girona fa moltes temporades. Un segon tècnic que conegui la segona divisió A, Francisco, per exemple, que ha acabat la temporada a l'Osca. I un tercer perfil seria un de mediàtic, que pugui atreure, per exemple, els jugadors al projecte del Girona per tornar a primera divisió. Aquí encaixa Marcelo Bielsa, que agrada i molt a la propietat, i aquí si li vol oferir aquesta opció. Una altra cosa és que acabi arribant al Girona pel seu cost econòmic i també perquè el tècnic argentí té ofertes d'altres equips més potents del món europeu.
Doncs veurem quin és l'entrenador que acaben anant a Girona. D'un comiat, aquest d'Eusebio, a un altre comiat molt diferent. Això sí, Xavi Hernández va posar el punt i final ahir a la seva carrera com a futbolista. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Va acabar com a futbolista, però ben aviat començarà el seu camí com a entrenador al mateix club on ha acabat jugant, a l'Alçat.
Xavi Hernández es va retirar ahir dels camps de futbol un 20 de maig, en el sisè partit de la fase de grups de la Champions Asiàtica, a Teheran, contra el Persepolis, amb derrota 2-0. Era un dia on, amb el SAT ja classificat, la importància del marcador era relativa. Xavi va ser homenatjat abans i després del partit i fins i tot es va endur la pilota del maig a casa. Xavi es va retirar dilluns, 21 anys després del seu debut amb la samarreta al Barça, a Mallorca, en la Supercopa Espanyola, on es va estrenar marcant. Era el 18 d'agost de 1998 i d'aleshores ençà ha jugat 767 partits oficials amb la samarreta del Barça. En 17 temporades al Camp Nou ha guanyat 8 lligues, 4 Champions, 2 Mundials de Club i 2 Supercopes d'Europa. Entre d'altres, és el futbolista català més reconegut de tots els temps, fent 3 podis en la pilota d'or. Xavi penja les botes i agafa la pissarra. Ben aviat, l'Alçat anunciarà que Xavi passa a ser el nou entrenador de l'equip, amb el qual debutarà el 6 d'agost en la Champions Asiàtica, en l'anada dels vuitens de final contra el gran rival catarià, l'Al Duail. Declaracions de Xavi al diari Esport.
Ya me estoy mentalizando de cara al año que viene para un cambio de chip. Evidentemente no es lo mismo jugar que entrenar, pero ya tengo el staff prácticamente organizado, todo preparado y me hace mucha ilusión. Estoy con muchas ganas, la ilusión está, la tengo intacta. De hecho, también me ayuda mucho a tener esta ilusión para no llevar del todo mal este retiro como futbolista. Así que, nada, me siento preparado para esta nueva etapa.
Doncs un mite del barcelonisme con Xavi Hernández, que és a punt per començar una nova etapa. Per cert, que en clau blaugrana, avui Valverde ha donat descans als seus jugadors perquè l'equip Salmo tornarà als entrenaments dijous per preparar la final de Copa dissabte contra el València.
Un partit pel qual Valverde té les baixes confirmades de Suárez i Dembélé es manté el dubte amb Arturi Coutinho, tot i que tots dos apunten a recuperats, a diferència del València, que es concentrarà a Jerez, on farà un petit estaix previ a aquesta final. El Barça tractarà el duel amb un caràcter menys eufòric, diguem-ne. Entrenament a la Ciutat Esportiva fins divendres, quan parlarà Ernesto Valverde i dos futbolistes més, i viatja el mateix dia de partit en vol privat fins a Sevilla. Avui, el club blaugrana ha engegat la campanya Tots Units, Som-hi Barça, per mirar d'esperonar el públic blaugrana de cara a aquesta final de Copa. A més, de cara a tots aquells aficionats que vulguin viatjar, el club ha obert un apartat al seu portal web on es pot consultar tota la informació necessària sobre recollides d'entrades, fan zone o desplaçaments.
I a l'Espanyol parlem d'un nom propi. Catalunya Ràdio ha lliurat aquest migdia el 8è trofeu Dani Jarque i ha estat el davanter de l'Espanyol Borja Iglesias, un guardó creat, recordeu, el 2012 per reconèixer el millor jugador de la temporada de l'Espanyol a partir dels vots dels oients. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Premi merescut aquesta temporada pel pitxitxi de l'equip blanquiblau en el que ha estat el seu debut a primera.
Sí, els oients de Catalunya Ràdio i els membres de la transmissió de l'Espanyol han decidit cada setmana, amb els seus vots, que el trofeu Dani Jarque d'aquest any fos per Borja Iglesias. El davanter gallec, que va arribar a fa un any al club blanquiblau, ha acabat encapçalant la classificació del Jarque amb 60 punts i al seu darrere han quedat Marroc amb 54, Dardé amb 45 i Melendo amb 43. Borja ha estat un dels jugadors amb més minuts de la temporada. Ha disputat 37 partits de Lliga i ha marcat 17 gols i ha donat 3 assistències. La conversa amb Borja la podreu sentir íntegrament diumenge a la tarda a les 6 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquí, però, en teniu un tastet quan parlava del seu futur i de la seva continuïtat o no al club blanquiblau.
A día de hoy, yo soy jugador del Español, estoy muy feliz aquí, me siento muy querido, que eso no es sencillo, sentirse querido en un sitio y valorado. Y la verdad que a día de hoy no pienso en otra cosa. Si llega algo así, pues tienen que hablar con el club. Es pronto para todo. Estamos todos con la euforia por las nubes, disfrutándolo y seguro que llegará el momento y lo hablaremos y será sencillo, supongo.
Serà sencillo.
Jo crec que sí.
En les 7 edicions anteriors del trofeu Jarque, els guanyadors han estat Sergio García, 4 cops, Pau López, David López i Gerard Moreno. El guardó és una escultura de bronze a escala de l'estàtua de Dani Jarque, feta per Marta de Solsona, que hi ha a la porta 23 de l'estadi de Cornellà i també a l'accés principal de la ciutat esportiva de Sant Adrià.
I encara en futbol, internacional en aquest cas, l'Arsenal ha emès un comunicat en què diu que el seu jugador Mkhitaryan, futbolista d'Armènia, no jugarà a la final de la Lliga Europa que es disputa a la capital de l'Azerbaijan, Bakú, per culpa de les tensions polítiques que hi ha entre tots dos països. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
L'Arsenal considera que és el millor per la seguretat del jugador després de parlar-ho amb ell mateix i amb la seva família.
Entre l'any 88 i el 94 hi va haver la guerra de l'Alt Karabakh entre aquests dos països i l'any 2016 la guerra dels 4 dies. I avui en dia encara existeix una forta tensió política entre aquests dos estats. Mkhitaryan ha jugat 11 partits aquesta temporada a l'Europa League i en el comunicat el club anglès ha lamentat la seva absència per la final que l'Arsenal jugarà contra el Chelsea el 29 de maig. El club anglès també es va queixar la setmana passada de que la seu de la final fos a Bakú i ho ha qualificat d'inacceptable. També es van queixar que cada equip només tingui 6.000 entrades insuficients per cobrir la demanda dels aficionats quan, atenció, l'estadi olímpic de Bakú té un aforament de 70.000 persones. El jugador ha publicat mentrestant a les xarxes socials que ha sigut una decisió molt dura perquè partits com aquest se'n juguen molt pocs i que animarà els seus companys des de casa.
I encara en futbol ja tenim un primer equip que puja a la primera divisió. De fet, és algú que torna, l'Osasuna de Pamplona. En va tenir prou amb la victòria del Granada contra l'Albacete. Des de casa va poder celebrar l'ascens. Ara mateix veuríem qui l'acompanya. Qui té molts números és el mateix Granada, de ser el segon que puja. La tercera plaça que decideix el play-off ara mateix se la jugaria l'Albacete, el Mallorca, el Màlaga o el Cádiz. I en bàsquet a l'NBA, els Golden State Warriors continuen imparables en el seu camí cap al quart anell de campions. Ignasi Serrats, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta matinada han guanyat contra Portland i ja són a les finals de l'NBA.
La franquícia d'Oakland s'ha imposat per un global de 4-0 a les finals de la conferència Oest contra Portland Trail Blazers. En aquest quart partit han hagut d'arribar a la pròrroga i han acabat guanyant 119-117. Cap equip de la conferència Oest en tota la història de la Lliga Americana de Bàsquet havia aconseguit classificar-se per les finals de l'NBA 5 vegades consecutives i només els Boston Celtics tenen una marca superior. Van estar a les finals 10 vegades consecutives des del 1957 fins al 1966, en les quals van aconseguir 9 títols. Steve Kerr, entrenador dels Warriors, ha valorat el fet d'aconseguir 5 finals seguides.
I hope it doesn't.
Espero que no se li tregui mèrit a això que hem fet. 5 finals consecutives no s'aconseguien des dels anys 60 amb els Celtics de Bill Russell. No s'havia fet perquè realment és molt complicat.
De les quatre finals anteriors dels Warriors, totes les han jugat contra Cleveland i han guanyat tres títols. Aquest any el seu rival a les finals serà o Milwaukee Bucks o Toronto Raptors, que aquesta propera matinada jugaran el quart partit de la sèrie. De moment està per davant Milwaukee 2-1.
I tornant al futbol, ahir us vam explicar que el Cornellà havia aconseguit una plaça per poder jugar la promoció d'ascens a la segona divisió. Tot això, però, pot canviar, perquè el Terol ha anunciat, ahir ho va fer, que reclamarà a la Federació Espanyola de Futbol l'alineació indeguda del Cornellà a l'últim partit de Lliga, Ignasi.
En l'últim partit de Lliga en què el Cornellà va guanyar 2-0 contra el Terol, es podria haver comès alineació indeguda. El juvenil Abde, que va marcar el primer gol del partit, va ser sancionat amb el juvenil en l'última jornada de Lliga i, per tant, hauria de complir sanció la primera jornada de la temporada següent. El que passa és que l'any que ve Abde ja no serà jugador de categoria juvenil i no se sap del tot quan i amb quin equip hauria de complir aquesta sanció. Ara la jutgessa única de competició haurà de decidir en les pròximes hores si s'ha comès alineació indeguda. El Cornellà ha presentat ja recurs. Si el Cornellà fos penalitzat, la classificació del grup 3 de segona B canviaria per complet. El Cornellà no es quedaria amb la plaça de promoció d'ascens i seria el filial de l'Espanyol qui l'ocuparia. I si li donen la victòria al Terol, salvaria la categoria. L'Alcoià, que ha de disputar la promoció de permanència, baixaria directament i el Castelló, que s'havia salvat, hauria de jugar la promoció d'ascens per seguir a segona B.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Per cert, encara en futbol, Asier Garitano és el nou entrenador de l'Alavés. Garitano substitueix a Belardo, que ahir es va acomiadar de l'equip basc després d'haver-lo entrenat una temporada i mitja. L'extècnic del Leganés i de la Reial Societat firma amb el club de Vitòria per una temporada. I a més, després de la jornada de descans d'ahir, avui s'ha reprès el Giro d'Itàlia amb la desena etapa. 145 quilòmetres entre Ravenna i Mòdena, completament plans i que a priori s'hauria de decidir a l'esprint. Valerio Conti defensa el lideratge.